Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els homes cobren de mitjana 15.131 euros l'any més que les dones a Sant Cugat. Són dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que analitza les últimes dades de la bretxa salarial de gènere corresponents a 2023. La diferència en percentatge és d'un 25,6%, que se situa per sobre de la mitjana catalana, metropolitana i comarcal. La diferència salarial és més accentuada en els treballadors amb contracte indefinit i s'eleva fins als 16.873 euros de bretxa entre el que cobren més els homes que les dones. Sant Cugat i l'Amical de Mauthausen han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per desenvolupar iniciatives que ajudin a combatre la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomentin actituds discriminatòries. El conveni tindrà una vigència de 4 anys i posa especial atenció en els centres educatius de la ciutat. Durant l'acte de signatura, l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora de Memòria Històrica, Esther Madrona, i el president de l'Amical, Juan Manuel Calvo, han coincidit en la importància d'aquesta aliança per enfortir les polítiques de memòria en un context de creixent preocupació per l'auge de discursos d'odi de l'extrema dreta, especialment entre els joves. Obre la tasqueta del Xef, al passeig Baixador 8 de Mirassol, sota la direcció de David Asso, xef amb àmplia experiència estatal. El restaurant hereu del llegendari Bar Enric s'especialitza en esmorzars i dinars diaris de dilluns a dissabte. La festa d'inauguració és aquest dijous de 7 de la tarda a 9 de la nit. I en esports, l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. Els vermellinegres participen per tercer any consecutiu i ho faran com a campions del grup D de primera nacional per segona temporada consecutiva. 12 equips disputen aquesta fase dividits en 3 grups de 4, i on el campió ascendeix de categoria. El sorteig de les seus i dels rivals es coneixerà aquest pròxim dilluns a les 5 de la tarda a la seu de la Federació Espanyola d'Handbol. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la informació a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Avui ens endinsem en un descobriment fascinant que podria obrir una nova finestra a l'univers. La detecció d'un neutrí d'origen còsmic amb una energia descomunal, 10.000 vegades més alta que la que es pot aconseguir als acceleradors de partícules més potents del món. Aquest esdeveniment, captat per un telescopi submarí a la Mediterrània, ens permetrà explorar fenòmens astronòmics, astrofísics, que fins ara escapaven als nostres ulls. Què implica aquest descobriment? Quines portes obre per a la ciència? Ens ho explicarà el nostre astrofísic i divulgador científic de capçalera, Joan Anton Català. Molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
Quina ha estat exactament la notícia? Intentarem fer-ho senzill dins, sí, de la dins de la complexitat, sí, d'aquest descobriment, perquè tots siguem capaços d'entendre l'abast de la notícia.
Sí, perquè és complex. Quan parlem de partícules fonamentals, neutrins, ara ho explicarem, és bastant complicat, però com deies, ho simplificarem i has fet una entradeta perfecta, perquè és la capçalera de la notícia és aquesta. Ens ha arribat un neutrí. Després explicarem que és molt difícil detectar-los. Els anomenem les partícules fantasma, Per aquesta dificultat que tenim, perquè som capaços de travessar tot el que troben pel davant, també els nostres detectors, doncs hem detectat un neutrí que venia del fons de l'univers. Més o menys sabem la direcció de la qual venia, però no sabem del lloc exacte del qual venia. En una energia, abans has dit una xifra descomunal, i ara te'n diré una altra, en una energia que equival a 100 bilions de cops l'energia que porta la llum que veiem, 100 bilions de cops superior a la llum. Això és un descobriment fantàstic, primera perquè descobrir, detectar un neutrí dels trilions de neutrins que ens arriben ja és una cosa que dius, uau, però a més descobrir aquest en particular doncs ha estat molt interessant perquè, com deies, això ens obre una mirada diferent a l'univers.
Comencem pel principi i pel més bàsic. Què és un neutrí?
Un neutrí és una partícula fonamental. Les partícules fonamentals són aquelles que són que creiem que són indivisibles. Atenció, Alba, perquè ara quan explicaré partícules, tots tenim al cap, i jo també ho reconec, pecador, tots tenim al cap boletes. No són boletes. És dir, això era el model tradicional. L'àtom, les boletes que giren, que són els electrons... La mecànica quàntica ens va ensenyar que no són pas boletes. No sabem ben bé què són, però boletes no són. Són com una mena de núvols.
Doncs ho hem de desterrar, això, del nostre imaginari.
Sí, el que passa que ens va bé perquè si no ens perdem. I jo no culpo a ningú perquè ara, mentre estigui escoltant això, pensi en boletes. No es pot culpar d'això. Són partícules fonamentals que vol dir que són indivisibles i formen part del model estàndard de partícules que avui tenim i fan una família també amb els electrons, amb els muons, amb els tauons, altres partícules. Totes aquestes i els neutrins formen una família que es diuen els leptons, però aquí la cosa important a entendre és que són partícules fonamentals, és a dir, que són els maons últims de la natura, igual que ho són els electrons, igual que ho són els quarks, igual que són els fotons, són noms que potser ens sonen.
Ens sonen una mica més.
Doncs els neutrins també estan avall de tot, són els maons.
Fins ara no s'havien detectat neutrins tan energètics.
No.
Per què és tan sorprenent aquesta troballa?
Primera, perquè detectar un neutrí ja és una cosa increïble.
Tot i que hi són cada moment, eh?
Oh, mira, ara tenim una altra xifra, que la recordo més o menys de memòria. Em puc equivocar una mica, però és igual. Si m'equivoco en una xifra tan immensa, a ningú li sabrà greu. En aquest moment, cada centímetre quadrat del teu cos està sent travessat per 260.000 milions de neutrins a cada segon.
És al·lucinant.
Cada centímetre quadrat del teu cos. Aquests neutrins venen del Sol, perquè el procés de fusió nuclear del Sol genera com a subproducte neutrins. És com, no m'interessa, els neutrins els alliberen.
Les deixalles.
Sí, exacte. Això es genera dins del cor, del Sol, que és on es fa la fusió nuclear, travessen tot el Sol sense xocar contra cap àtom, surten, venen en 8 minuts, pràcticament una mica més de 8 minuts, són aquí, t'entren, travessen el teu cos, surten pels teus peus, continuen travessant tota la Terra i surten per l'altra banda de la Terra sense xocar contra cap àtom per viatjar per l'univers quasi infinitament. Això és un neutrí. Imagina't, eh? Per tant, d'alguna manera, quan posem detectors per detectar neutrins, els neutrins travessen els detectors, no hi xoquen i, per tant, no deixen senyal del seu pas. I això és un problema. Per tant, detectar un sol neutrí i és fascinant. A més, detectar-lo en una energia tan tremenda com aquest...
Ha sigut com una carambola.
Exacte, no? Ha estat absolutament casualitat. De fet, el joc és aquest, eh? El joc, Alba, és posem detectors, que després explicarem com són, i esperem. Ens seiem i esperem a veure que algun neutrí dels trilions que passen per allà tingui la bondat de xocar amb un àtom del detector i dins què ha passat.
Ens has explicat que els neutrins són partícules que gairebé interaccionen amb la matèria, ara ens deies, que travessen el nostre cos. Com s'ho fan els científics per detectar-los, si és que travessen pràcticament tot sense deixar rastre? Com ho hem fet aquesta vegada?
L'estratègia dels nostres detectors de neutrins, que és com una estratègia bastant moderna, però que està millorant força, és posar uns detectors que tenen gran quantitat de matèria. És a dir, com més matèria tinguin, més probabilitat hi ha de que alguns dels trilions de neutrins que passin per allà doncs, interaccionin amb un àtom. Doncs posem grans quantitats de material, això poden ser àtoms, grans piscines amb gasos, amb líquids molt densos, però l'estratègia és enfonsar aquests detectors sota quilòmetres de gel, de roca o d'oceà. I dius, un moment, quin sentit té diríem, enfonsar això, justament quan volem que detecti neutrins. Perquè la idea és, si alguna partícula xoca contra algun àtom del detector, segur que és un neutrí. Perquè cap altra partícula haurà pogut travessar quilòmetres de roca, de gel o d'aigua sense xocar contra res, per xocar contra el detector. Per tant, si detectem allà un xoc, molt probablement, quasi segur, que ser un neutrí, que és l'única partícula que pot travessar tot aquest escut. I així és com tenim els detectors. Llavors, tenim detectors sota roques, tenim detectors sota l'Antàrtida, sota quilòmetres de gel, i els detectors que han fet aquesta troballa són dos detectors que tenim a la Mediterrània, a 2.000 i pico i 3.000 i pico metres de profunditat, que estan en construcció.
De fet, no estan acabats encara, eh?
No, i per tant ha estat com, uau, mira, que bé, no?
Abans de ser acabats...
De seguida ja hem descobert. Per tant, què no descobrirem quan ja estiguin perfectament funcionant?
Quina és la funció d'aquests telescopis aquàtics, que possiblement molts de nosaltres desconeixíem ni que existissin aquests telescopis, ens els imaginem sempre, clar, no? Terrestres. I per què es construeixen sota l'aigua? Ara ens explicaves que era l'única manera de detectar, clar, aquests neutrins a través...
Sí, perquè, mira, si el poséssim en superfície, hi ha moltes altres partícules que detectaríem, que xoquen contra el detector, que no serien neutrins. Poden ser muons que venen de l'atmosfera. En fi, moltes partícules. La idea és com sabem, com discriminem, que realment és un neutrí. Doncs l'estratègia és aquesta. Escolta, m'enfonsem-ho avall de tot, cap altra partícula podrà arribar, i no ens preocupa que hi hagi quilòmetre de gel o d'aigua, perquè el neutrí ho pot travessar. Per tant, el neutrí és absolutament igual.
És una superpartícula.
Exacte. Per això n'anomenem la partícula fantasma. Fantasma, per aquesta dificultat que té de travessar-la. Ara et donaré una altra xifra, però aquesta la recordo també de memòria, però la considero al·lucinant. Si volguessis tenir un 50% de probabilitat d'aturar un neutrí, 50%, hauries de construir un mur de plom d'un any llum de gruix.
Mare meva!
Això són 9.500 bilions de quilòmetres de gruix de plom, i tot i això, només tindries un 50% de probabilitat de travessar un neutrí. Aquí l'estratègia, com et deia, era, com que en venen tants, no només venen del Sol, és que venen de les explosions de supernova de l'univers, venen de les nostres centrals nuclears. Les nostres centrals nuclears fan una cosa que es diu fissió nuclear, que no té res a veure amb el que fan els estels, però un subproducte també són els neutrins, que s'escapen d'allà, travessen les parets del reactor nuclear i els tenim per aquí. És a dir, estem rebent constantment una pluja. I també hi ha neutrins del Big Bang. El Big Bang, en el precís instant de creació de l'univers, va omplir, entre cometes, perquè al final l'univers és buit, però el va omplir de neutrins. Tot aquesta pluja constant està travessant tota la matèria, nosaltres també. Com que n'hi ha tants, aquesta és la cosa. Tot i que és tan difícil detectar-los, de tant en tant en detectem un, en detectem dos, saps?
Ara que parles del Big Bang, aprofito, perquè he llegit, no?, que aquest descobriment ens obre una finestra a l'univers. Per què?
Perquè tot el que sabem, pràcticament tot el que sabem de l'univers és a partir de la llum, amb tots els seus formats, llum visible, rajos X, ultraviolats, rajos gamma, ràdio, microones... I tenim telescopis que estan especialitzats en cadascun d'aquests rangs, no? Telescopis òptics, que són els típics, no? De tu, aquells que tots tenim ara...
Els que tenim a l'imaginari.
Els radiotelescopis, que també els tenim al cap, no? Aquests veuen, miren, entre cometes, en llum d'ones de ràdio. No? També en tenim de rajos gamma, d'infrarrojos... Però tot, al final tot això és llum, amb qualsevol dels seus formats. Això ens obre una altra finestra, perquè el neutrí no és llum. I el neutrí és un excel·lent viatger, per això que acabem de dir, travessa quantitats, distàncies tremendes sense interaccionar amb la matèria, i, per tant, si som capaços de detectar neutrins, que cada cop ho serem una mica rona més, i de conèixer la informació que porten, podrem desvetllar l'origen del neutrí. Podrem estudiar el fenomen que ha creat aquell neutrí sense utilitzar la llum. Per tant, és com un complement a la llum. És com si estiguessis dibuixant un quadre i el comencessis a pintar de colors. Ja no és blanc i negre, aquest quadre. Ja comença a tenir matisos, no? I el matís és perquè ara tens dos missatgers.
La llum, de la llum,
ara els neutrins. Bueno, ara, en algun moment. Ara comença, ara just
l'inici de tot plegat.
Sí.
Parlant d'aquest neutri en concret, quines són les possibles fonts de l'origen d'un neutri tan energètic com aquest?
L'origen ha d'haver estat cataclísmic. Ha d'haver estat un esdeveniment, això, un cataclisme que hagi accelerat el neutrí en aquestes velocitats. Se sospita de dos possibles mecanismes. Una explosió d'una supernova, que són aquests moments finals dels estels més massius, més grossos. Pensem que la supernova, que genera una energia tremenda, unes explosions tremendes, la major part de l'energia que s'allibera és en forma de neutrins. A vegades pensem que és en forma de la llum que veiem d'una supernova, no? El boom i tota aquella llum. No. La major part de l'energia es desprèn, s'allibera en forma de neutrins. Podria ser un neutrí d'una supernova llunyana, o bé l'altre fenomen que se sospita és d'un forat negre cruspint-se matèria. El material, quan cau en un forat negre, ho fa en espiral, fins que no entra dins el forat negre, s'escalfa a milions de graus, allà és capaç d'emetre llum, rajos X, rajos gamma, ones de ràdio, això ja ho detectem, també s'emeten neutrins. Per tant, podria ser també un neutrí accelerat en, una, en un procés cataclísmic d'un forat negre empassant-se un objecte molt gros. Imagina't, doncs, un estel sencer.
Tenim les eines ara per ara per determinar l'origen dels, dels neutrins?
No exactament, però mira, el detector que hi ha, aquest de la Mediterrània, té un avantatge, que són dos detectors que estan separats, de manera que...
Una França i una Itàlia, si no m'equivoco,
no? Sí, sota el mar, eh? De manera que podem triangular, no, perquè triangular serien com a mínim tres, però sí que treballant ells dos en paral·lel podem més o menys saber d'on ve aquell neutrí, perquè si no, és que no sabríem apenes d'on ve, no? I aquí el que s'ha vist és que això, que ve del fons còsmic, per entendre'ns, que no hi ha un objecte pròxim en el qual puguem associar aquest neutrí. Però més enllà d'això, no. Encara no estem a la fase en què, com sí que estem amb la llum, on podem dir exactament... I ja no em refereixo a la llum visible. Per exemple, una emissió de rajos X. Avui podem saber exactament d'on ve. Però encara no estem aquí amb el tema dels neutrins.
Estem a les beceroles, diguéssim, no?
A pàrvols, totalment.
Quines implicacions té per al descobriment, per la comprensió de la física de partícules i de l'astrofísica fins i tot? No sé si el model que tenim de partícules és definitiu, si ja ho sabem tot,
no ho sabem.
O tenim coses que poden anar canviant a través de la informació nova que ens arriba, com la d'aquest neutri.
Exacte, exacte. Això és com tot a la física. Nosaltres intentem entendre una cosa que es diu natura. La natura es deu estar partint de riure quan ens veu, no? I diu, pobrets humans, estan intentant entendre justament allò que els ha creat, no? És una cosa molt, molt... És fascinant. I constantment estem creant models. Nosaltres necessitem crear models per entendre, i creem el que nosaltres anomenem, sent amb una, un pecat de manca d'humilitat, lleis de la natura. Per això que la natura es deu estar fotent, no vegis com... Hem d'anar modificant tal com veiem que aquestes lleis i aquests models ens funcionen durant un temps, i després, tal com anem avançant, veiem que hi ha forats, i llavors és quan revolucionem i creem el següent model. I així hem anat avançant la ciència, i és la manera. Aquí ens passarà igual. Ara tenim un model de partícules que es diu el model estàndard de partícules de fa molts anys, on hi són els neutrins, els electrons, els quarks, que és un model que no falla, entre cometes, mai. Ara comença a tenir forats, els explicaré, i és molt sòlid. És el model que hem utilitzat per explicar tot el, pràcticament tot el que tenim. Des de com funciona la memòria d'un ordinador. Sense aquest model no podríem ni tenir ordinadors, imagina't. Tot això ens ha funcionat molt bé, però ara comença a haver-hi alguns forats negres, diríem, en aquest model. Per exemple, no sabem què hi ha dins d'un forat negre. No sabem quina mena de material, quina mena de partícula pot haver-hi dins d'un forat negre. No sabem què hi havia en el precís instant zero de l'univers. Tot això ens fa, per tant, pensar que la nostra física no és l'última, no pot ser l'última, perquè no podem explicar aquestes cosetes. I a més, si volem explicar com funciona un neutrí, ens hem d'anar a la mecànica quàntica, però, en canvi, si volem explicar com funciona l'univers, ens hem d'anar a la relativitat de l'Einstein. No té sentit que haguem de triar una o l'altra. Per què no hi pot haver una única física que puguem crear que doni solució a tota la natura que veiem? Per tant, no estem a l'última fase, ni molt menys. El model estàndard de partícules haurà de revolucionar-se.
Revisar-se.
Estem amb l'expectativa que això pugui passar a breu, perquè necessitem això. Aquestes revolucions el que fan és un salt endavant. D'alguna manera destrueixen una mica, però per construir cap endavant. Necessitem ja aquesta revolució.
Aquest descobriment podria tenir aplicacions pràctiques en el futur. Parlo, per exemple, de noves tecnologies, avenços en la comprensió de l'energia i de la matèria.
Sí, podrien tenir-la, sobretot, més... A veure, al final tot reverteix, perquè molts cops ens pensem o ens preguntem, i és molt honesta la pregunta, no? I tot això per què? No? En què m'afectaran a mi? Bueno, molta de la tecnologia que tenim ara, comentàvem, la memòria dels ordinadors,
sí.
Per tant, el que funciona un mòbil, el que funciona un ordinador, el que funciona tot, doncs depèn de la nostra... es basa en la nostra comprensió de la mecànica quàntica, per exemple. Doncs tot això al final reverteix. Els neutrins encara som lluny de que puguin revertir, de que el coneixement pugui revertir. Per això arribarà. Els neutrins ens poden, per exemple, explicar fenòmens de l'univers que no entenem. No entenem què és la matèria fosca, que és una mena de matèria que hi ha allà, domina en un 85% sobre la matèria ordinària, sobre nosaltres, les estels, les galàxies, i no sabem què és. No sabem què és l'energia fosca, que és la bufera que està fent que s'infli l'univers s'expandeixi. Els neutrins ens poden ajudar molt a comprendre això, però encara els neutrins ens amaguen moltes coses i abans no puguem, dins la tecnologia quotidiana nostra, adoptar coses que ens vinguin dels neutrins, crec que passarà temps.
Passarà sí, molt temps. Sí. Aquest tipus de descobriments sovint passen una mica desapercebuts pel gran públic, mm-hmm, perquè cal concentrar-se i prestar atenció per entendre'ls. Per què creus que la detecció d'un neutrí còsmic hauria de ser una notícia destacada? De fet, ho hem pogut veure en molts mitjans que se n'han fet ressò, i això ens dona una pista, no?, de la importància del descobriment, però per què hem d'estar atents i fer aquest esforç, diguéssim, d'entendre què és tot això?
Primer, el que tu deies, això de donar títols, perquè és una troballa important des del punt de vista científic, és molt, molt destacada. Però més enllà d'això, pel públic en general, jo penso que són aquestes notícies que et fan aturar-te una miqueta i pensar. I dir, uau, en quina natura vivim? És fascinant, en quin univers vivim? I, per tant, quina sort tenim de viure en una natura tan complexa com aquesta, on els humils humans encara estem intentant entendre això, no? I pensar que en aquest moment que tu i jo estem parlant ens estan travessant trilions de neutrins, bé, jo, que no em digueu, és una cosa fascinant. Per tant, més que entendre el detall, que és molt complex, és el wow, aquesta cosa que
aquesta
genera.
Aquesta fascinació que
aquesta
ens produeix.
Aquesta fascinació i també la fortuna, el sentiment de ser afortunats que et genera.
Joan Anton Català, moltes gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a entendre millor l'abast d'aquest descobriment. Crec que com a mínim tenim ja una base per saber què és un neutrí i tot el que això implica. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Hi ha una pel·lícula que ha deixat empremta aquest any, aquesta és el 47, el film de Marcel Barrena, que ja va arrasar els Premis Gaudí enduent-se 7 estatuetes, incloent-hi la millor pel·lícula, millor actor protagonista, millor actriu secundària, millor direcció de producció, millor vestuari, millor maquillatge i perruqueria i millors efectes visuals. I ho ha tornat a fer els Goya, esdevenint el film més premiat amb 5 guardons. Millor pel·lícula ex aequo amb La Infiltrada, millor actriu de repartiment per Clara Segura, millor actor de repartiment pel Salva Reina, millor direcció de producció i, altra vegada, millors efectes especials. Darrere d'aquest últim reconeixement, precisament, hi ha la feina de 3 santcugatencs, l'Albert Martínez, el Guim Adell i el Marc Sabater. Per saber en què consisteix exactament això dels efectes especials i quin paper han jugat en aquesta multipremiada pel·lícula, tenim amb nosaltres l'Albert Martínez Adell, coordinador d'efectes especials a In Extremis Film Services. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara desgranarem tot això. Primer de tot, en tot cas, enhorabona per la part que et toca.
Moltes gràcies.
Com heu rebut aquest reconeixement a la feina feta?
Bé, al final, bueno, és un reconeixement a la feina que fem tot l'equip d'In Extremis, que som moltíssima gent, i som aquests tres noms. Hi ha algú més que és de Sant Cugat, però que en aquest projecte no ha participat, però que el coneixem perfectament, que és en Sergi Subirà, i una companya, la Laura Canals, que ha pres molt poca part, però també és de Sant Cugat, així que a poc a poc anem sent més gent de Sant Cugat que som part d'In Extremis.
Molts santcugatencs a l'empresa. De fet, tots els premis que s'han portat a la pel·lícula no han fet res més de constatar allò que el públic ja havia expressat sobiranament, com es sol dir, no?, que és una pel·lícula que ha agradat molt. Què suposa formar part d'un projecte que està tan ben rebut per la part del públic, no? Perquè una part és la crítica, són els professionals i els guardons, però suposo que això es veu reforçat quan vas pel carrer i gairebé, qui més qui menys, ja ha vist el 47 i tothom en té una bona opinió.
Sí, aquest any, també és veritat que aquest any teníem el cor dividit, perquè havíem fet La Casa en Flames, i no teníem gens clar si els premis serien per una o serien per l'altra, pel papa o per la mama, o pel fill gran o la filla gran. No, al final la premiada va ser el 47, tant per un costat com per l'altre, tot i que va ser una sorpresa. Però bueno, també va ser una sorpresa que els Goya no fos premiada, no fos ni nominada la casa en flames, perquè al final efectes especials visuals, que és el que fem nosaltres, que vol dir que no és res per ordinador, és tot físic. Nosaltres esperàvem que fos més nominada als Goya l'altra, però bueno, és molt bé, la veritat és que molt bé.
Molts incendis, eh?
Molts incendis
en aquesta edició
a les dues,
dels premis.
A les dues, al final a les dues.
Després en parlem, perquè necessitem que ens expliquis exactament en què consisteix la teva feina. Què implica ser tècnic d'efectes especials? Què són els efectes especials visuals? Ara tu ens avançaves. No són aquells fets per ordinador. Perquè la gent ens entengui, què feu des d'In Extremis? Explica'ns-ho.
In Extremis, el que fem són efectes especials físics. Que amb lletres abreviat seria SFX. Uh-huh. Els altres seria VFX.
Virtual.
Visual o virtual, sí. El nostre és tot, passa a plató. Si tu vols que es mogui una ampolla sense tocar-la, ens truquen a nosaltres perquè li posem o un imant per sota, o un mecanisme, o un petit fil que després o s'esborra o directament quasi ni es veu. O si vols una pluja, o si vols que hi hagi boira, si vols que nevi, si vols que hi hagi un accident, si vols que algú es pegui amb un objecte, doncs In Extremis fabriquem aquest objecte de tal manera que sigui tou, que no sigui lesiu. Si vols que et disparin, nosaltres tenim les pistoles que porten unes bales que no surt la bala, surt el foc però no la bala, i llavors tenim, et posaríem també la bosseta de sang amb el dispositiu inalàmbric per quan disparen, a la vegada no
has d'apretar
i que se't foradés la roba i veiéssim la sang sortir i així.
Tot allò que sí que podem veure amb els ulls mentre estem fent la gravació, no?
Això
allò
és
que no passa per la postproducció i que es fa un cop s'ha fet la gravació.
Sí, sí.
I també teniu especialistes d'efectes especials.
Sí, tenim escola d'especialistes des de l'any 2016, em sembla, 16 o 17. Tenim escola d'especialistes pròpia. I llavors cada any sortien dos promocions, ara en surten tres, em sembla, o quatre, i surten promocions d'alumnes que fan el curs d'especialistes, uns hi dediquen tot un curs sencer, ara des de fa 3 anys, perquè tenim el màster de l'ESCAC en especialista de cinema, que això abans no estava arreglat i simplement feies un curs i no constava enlloc, i ara sí, ara a través de l'ESCAC ja és com un màster, però aquests sí que hi van...
Una formació arreglada.
Sí, aquests hi van d'octubre a maig, em sembla, i de dilluns a divendres, com una formació, i tenen assignatures, tenen exàmens, tenen avaluacions, tenen tot. Després hi ha uns altres que fan una història que és el primer que vam crear nosaltres, que és com més petit, menys hores, i no surts tan format, però ja surts com a especialista de cinema.
I a tu on et trobem en tot això? Quina és la teva especialitat?
Jo soc coordinador tècnic supervisor d'efectes especials. Soc especialista, però podríem dir que jo com a especialista potser exerceixo 2 vegades l'any. Mm-hmm. Tinc companys que exerceixen 3 vegades al mes, els que més... Però jo, sobretot, el que faig són efectes especials i coordino els meus companys que fem efectes especials, preparem els efectes especials, els provem a la nau, ens els portem al rodatge.
Ara ens parlaves, no?, a les més recents que heu participat i que, a més, han tingut molt bona rebuda, són la Casa en Flames i el 47. El 47, què heu fet? Perquè si tu, a priori, jo vaig fer una visió activa de la pel·lícula buscant aquells efectes especials, jo pensava, els he de trobar. Què heu fet al 47?
Com a efectes físics... Què hem fet al 47? No és spoiler.
Ens has fet l'espoiler dels incendis, no?
No és spoiler, però hi ha un incendi.
No direm on ni què ni què.
Hi ha un incendi. Hem fet l'incendi. Dintre de l'incendi passen coses, que això també ho hem fet. Hi ha una caiguda d'un sostre, i això vam haver de fer les bigues amb espuma i falses a In Extremis. Uh-huh. Les vam haver de posar, vam haver de provar el sistema perquè caiguessin, aventi la gent a baix, que fos real, com que queien unes bigues totes en la mateixa direcció, perquè no poden caure bigues de qualsevol sentit, perquè un sostre, les bigues van en una direcció, doncs havien de caure en aquella direcció, tot segur, tot tal. I vam fer les proves i els assajos a la nau, i després això es porta al rodatge, ja sigui a plató o a la casa on es fa, i es munta un fals sostre, i es fa això. Després es fa l'incendi, després s'hi afegeix el fum... Després
incendi en foc real?
Sí, foc real, però és foc controlat. Uh-huh. Sempre nosaltres treballem amb foc amb propà, i per tant, a la que es diu acció foc, nosaltres obrim l'aixeta del gas i posem un encenedor i s'encén, tallem i nosaltres tallem. Sí que és un foc residual, entrem amb un extintor o amb el que sigui i ho apaguem. Fins a la següent seqüència, fins a la següent presa, que llavors tornem i d'aquesta manera sempre és un foc controlat. Rara vegada queda foc allà residual perquè pot passar un tècnic despistat d'un altre apartament o amb roba o tal, no se n'adona i tindríem un accident. Llavors sempre tot és
obrir, encendre,
tancar, apagar. Encendre, apagar, ja sigui fum, ja sigui foc, ja sigui el que sigui.
Quantes hores i quants assajos i quantes proves hi ha al darrere d'una presa definitiva com la del 47 de l'incendi, per exemple?
Un dia sencer de rodatge. Un dia sencer o mig dia de rodatge. I després, a la nau, doncs, es practica les vegades que faci falta. Es van enviant aquestes proves, s'envien a direcció, s'envien a producció, ho veuen, ho miren, ho avaluen, tal, i si cal, venen a veure-ho a la nostra nau, a Barberà del Vallès, venen a veure-ho, per veure-ho in situ com és, mm-hmm, perquè a vegades ho veus a través d'un mòbil o a través d'un ordinador i no te'n fas a la idea. Llavors, a vegades el director o el cap de producció o tal diuen, no, jo vull vindre a veure-ho. Vale, doncs vine i ho veus. També, a part de l'incendi, també vam fer el sistema fictici de conduir l'autobús. L'Eduard Fernández no té carnet d'autobús.
Ai, carai, mira, aquest és dels que m'havia... L'incendi ja el teníem, però el de... No, clar, jo me l'imaginava conduint un autobús.
No, l'Eduard Fernández no té carnet d'autobús, igual que en Javier Gutiérrez tampoc, per una altra pel·lícula que vam fer o una altra sèrie. Llavors, in extremis tenim un cap de tràiler, un cap tractor, que es diu, mm-hmm, que és la part de davant d'un tràiler, per dir-ho així, que el tenim tonejat de negre, no sé què, amb uns seients a darrere i tal, i on aniria el remolc, allà posem una barra rígida, i llavors remolquem l'autobús de tal manera que ell simplement està assentat en el volant fent veure que condueix, però qui estira i qui dona la força és el nostre tràiler.
Amb el vostre conductor, amb o conductora.
Amb el nostre conductor, que porta el cap tractor, de tal manera que dintre pot haver-hi càmera, pot haver-hi tothom gravant cap aquí, cap allà, cap a dreta, cap a esquerra. I això vam fer a Barcelona.
Això es fa a Barcelona?
El vam lligar i a fer voltes per Barcelona.
Perquè la moguda deu ser grossa, tallar el trànsit, preparar-ho tot, sí, per fer anar tot això. I teniu ja moltes oportunitats per gravar aquestes preses que requereixen...
Es dedica un dia, dos dies, tres dies a gravar. S'ajunten totes les escenes de conducció de la pel·lícula i es dedica una setmana o el que calgui a fer això. Setmana de conducció, doncs vinga, tots cap a dintre l'autobús. Ja, tots a pasturar amb l'autobús. A més, no només va l'autobús, perquè al final no hi cap tothom a l'autobús. Hi va l'autobús, el cap tractor, l'autobús, i a darrere o a davant hi va la furgoneta de vídeo, la furgoneta amb maquillatge, perruqueria, no sé què, pels retocs, mm-hmm, perquè, clar, quan pares, doncs no pares on tenies les carpes i els vehicles aparcats, pares una mica més enllà, o quatre carrers més enllà, tal. Llavors, tot és una caravana que s'ha d'anar movent, i això es pacta un recorregut amb la policia, amb la Barcelona Film Commission, o amb qui sigui del poble que estiguis o de la ciutat que estiguis, i s'organitza així. I a part d'això, també vam fer, hi ha una espècie de monument a la corba més...
Mm-hmm, entrant a Torre Baró.
Aquell monument també és nostre, també el vam fer com a fictici, a 6.000 pedres així, i també li vam muntar el dispositiu pel moment que aquest monument passa a ser història.
Pateix un accident. Què és el que més t'agrada de la teva feina, de tot plegat?
El que més m'agrada de la meva feina, la zero monotonia, que un dia fas una cosa, l'endemà en fas una altra, l'endemà en fas una altra, l'endemà en fas una altra, i el poder estar... Em sento molt afortunat de poder estar a llocs on, si no fos per aquesta feina, jo no podria visitar, no podria veure, o no tindria un accés tan fàcil com quan rodem o anem a fer una prèvia d'un rodatge.
De totes les pel·lícules en les que has treballat, no sé si fa de mal dir-ho, com si tens més d'un fill de triar el preferit, no? Però n'hi ha alguna que tinguis un record especial, més enllà dels guardons?
No, en tenim mil anècdotes i sempre que ens ajuntem tots o estem a algun lloc, semblem els avis explicant batalletes de la guerra. Però no tinc un record super especial que sempre em vingui a la ment aquest. En tinc molts que em van sortint segons de quin efecte parlem o del moment que parlem.
Creus que Catalunya està en un bon estat a l'hora de produccions audiovisuals que requereixen els vostres serveis? Ha anat creixent a poc a poc? Aquest any tenim dues pel·lícules nominades, no? Més enllà de les que no arriben a aquesta categoria, però estem en bon moment. Potser hi ha més cinema d'acció o cinema que requereix aquests efectes?
Sí, cada vegada més. Des de que... Quan In Extremis va aparèixer en el sector, ja hi havia empreses i ja hi havia persones físiques que s'hi dedicaven, que era el nom de la senyora no sé què, el senyor no sé quantos, que es tenien el seu equip, però se'ls coneixia més que per un nom d'empresa, se'ls coneixia com a noms personals. Però feien coses molt bàsiques, per dir-ho així, que estem parlant d'això de mitjans del partir del 2005, i abans sempre hi ha hagut efectes especials físics, tota la vida. Però arrel de nosaltres i altres empreses entrar bastant forts i anar progressant molt, els guionistes, directors, productors, tal, se n'han adonat de que poden fer coses que fins a llavors no es podien plantejar de fer aquí a Catalunya, perquè no hi havia ni la indústria, ni el material, ni la capacitat. Ara, com que això sí ho podem fer, doncs els guionistes pensen una mica més en gran, els productors busquen més finançament perquè saben que això val més diners, però que a la vegada dona una qualitat i un tal que abans no hi era.
És un peix que es mossega la cua al final.
Sí.
No? Un cop tens...
A la famosa sèrie dels migdies de TV3... Abans no hi passava res o quasi res, i ara, doncs, ara hi ha baralles, ara hi ha algun accident...
També hi sou?
Sí.
A la ficció de sobretaula del 3CAT?
Sí, a totes.
I ara sabem que aquestes feines veuen el resultat al cap de molts anys, no? No sé quan vau estar treballant al 47...
Normalment passa un any.
Passa un any.
Un any i mig.
Què esteu fent ara que podrem veure al cinema o a la televisió pròximament i que ens pugueu explicar?
Ara...
Anem tafanejant a Instagram, que tenim algunes pistes per aquí, també.
Sí. Ara, que hem fet aquest any passat i que se sabrà que es veurà aquest any, una pel·lícula de... que les he fet jo, aquestes són les que he fet jo, perquè les altres ja ni me'n recordo, que hagi fet jo i que hagi participat jo, una pel·lícula d'Oliver Laxe, que és qui va fer O que arde i tal, que va ser premiada, que és una pel·lícula que quan la vam rodar es deia After, que la vam rodar d'abril a juny de l'any passat, es deia After, ara es dirà Cirat, em sembla que és una producció de Movistar Plus, i va sobre una road movie d'un pare i un fill que busquen a la filla que s'ha perdut en una rave a Marroc, i es complica, i es complica, i es complica, i d'aquesta en sentirem a parlar dintre de no massa, perquè ja fa un any que la vam gravar quasi, per tant
deu estar en postproducció a punt de...
Ja està acabada, sabem que està acabada de postproduir, o sigui, està a punt de començar-se a fer la promo i així, i després ara l'octubre, aquest setembre, octubre i novembre de l'any passat, jo he rodat amb en David Victori, que és un director manresà, hem rodat una pel·li que es dirà Cortafuego, amb l'Enric Auqué i... Enric Auqué com a català i la Diana... Ai, no me'n recordo el nom d'ella, perdona. I els altres són actors espanyols, que és una pel·lícula que passa durant 24 hores en un bosc que hi ha un incendi.
Per tant, aquí sabem que
hi ha... I una nena que es perd.
Hi haurà el vostre foc com a mínim.
Sí, això segur. I una nena que es perd. I aquesta es dirà Cortafuego, si no li decideixen canviar el nom.
Que això passa, no?
Sí.
Pel que ens expliques. Quan et sento parlar amb tot el que m'expliques, ja, jo veig passió, no? Per la teva feina. D'on et ve la vocació? En quin moment vas trobar tu aquest camí professional? Perquè, no ho sé, quan érem petits potser ens venien al cap altres professions, però no sé si tu tenies el cable d'efectes especials.
No, gens.
O és una cosa que t'ha trobat a tu? No sé com ha anat.
És una cosa de... M'ha trobat una mica a mi i està en el moment adequat i conèixer la persona adequada en el seu moment també adequat. Jo, la meva professió era electromecànic, reparava motors industrials i centrals hidroelèctriques per tot Espanya i per tot Catalunya. Això es va acabar, després vaig passar a la Universitat de Politècnica de Terrassa a reparar telers, perquè també porten motors i és maquinària manual i així. I això es va acabar... I jo tenia una empresa d'espectacles amb dos companys de Diables de Sant Cugat.
L'Espectacleria?
L'Espectacleria, amb l'Eric i amb en Jaume, i amb en Jordi Prat, però que va marxar abans que l'haguéssim de dissoldre. i la vam dissoldre com una societat de tres. Després va quedar sent, i és, una empresa d'èxit de Rubí, perquè està Rubí, que es diu l'Espectacleria Igual, i la porta només l'Eric Ricard. I jo em vaig quedar una mica, què faig amb la meva vida? I llavors coneixia en Sergi Subirà, que és d'aquí de Sant Cugat de tota la vida.
Conegut de la casa.
Conegut també. De la casa, especialista i coordinador d'especialistes des de fa molts, molts anys. I estaven gravant Rec 4.
I també va estar nominada, o premiada fins i tot.
Va estar premiada, sí. Va ser el segon Gaudí nostre, em sembla que va ser. Sí, el segon Gaudí. I sí, i llavors, bueno, li vaig preguntar, escolta, i què feu? I on feu cursos? Feien cursos a INEF, que es feien cursos a través d'una empresa madrilenya de Madrid, que feia cursos d'especialistes aquí a Barcelona. I jo volia... Vaig dir, vaig a provar a fer el curs, però no vam poder. Ell em va dir, per què no vens a fer d'extra a Rec 4, que estem rodant a Canàries, aquell estiu del 2013. Però no vaig poder, perquè al final tampoc va sortir. Però al final ell em va dir, escolta, però tu no treballaves fent coses de mecànica, fa molts anys que ets els Diables de Sant Cugat. Foc i pirotècnia domines. Diu, potser el teu perfil professional també ens interessa a dintre l'empresa In Extremis. I em vaig entrevistar amb en Lluís, el propietari, el desembre del 2013, i el gener del 2014 començava, i el meu primer projecte va ser arribar a donar-li pirotècnia a en Dani Martín per un videoclip que es diu... Un cafè amb la Blanca Suárez, que no me'n recordo com es diu.
Ja ho trobarem.
Un videoclip on ells dos estan en una platja i rebenten una caseta que representa que és de petards i es posen a la platja a jugar amb petards. I jo li donava els petards a en Dani Martín i a la Blanca Suárez.
Per tant, els Diables són d'alguna manera culpables, per dir-ho, de com ha acabat la teva vida professional?
Culpables, perquè dintre d'In Extremis, tot i que tots fem una mica de tot, cada un al final té la seva especialitat, i realment la meva especialitat dintre d'In Extremis és pirotècnia, explosions i foc.
Per tant, sí.
Per tant, sí, rotundament.
Per acabar, Albert, tu vas molt al cinema o, com s'acostuma a dir, a Cal Ferrer, ganivet de fusta?
A Cal Ferrer, ganivet de fusta.
Sí?
Sí. He de confessar que aquest any m'he fet finalment una llista al mòbil de sèries i pel·lícules que he fet jo i que he de veure i no he vist.
El 47 i La casa en flames les has vist?
Ah, sí, les he vist. Les he vist, però en tinc moltes. Des del 2014 vaig començar que no he vist.
Albert Martínez, ha estat un plaer. Ens has ajudat a descobrir quin és el teu ofici i què hi ha al darrere del 47 i La casa en flames, concretament, que són les pel·lícules que més hem abordat, i ens has obert la porta a conèixer una mica més aquest món dels efectes especials. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
Cada 13 de gener es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Aquesta malaltia afecta més de 300 milions de persones al món i és la primera causa mundial de discapacitat. Però malgrat ser tan comuna, sovint va acompanyada d'un fort estigma. Per entendre millor què és la depressió, com es pot diagnosticar i tractar i com podem ajudar les persones que la pateixen, avui ens acompanya la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la Unitat d'Hospitalització d'Aguts del Servei de Salut Mental de Dors de Mútua Terrassa. Doctora Ros, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Si li sembla, fem primer una mica de descripció, de marc teòric per situar-nos. Què és exactament la depressió i com la podem diferenciar de la tristesa puntual que tots podem experimentar en diversos moments de la vida?
Bueno, com tu deies, la depressió, la veritat és que afecta 300 milions de persones aproximadament arreu del món. I nosaltres el considerem una malaltia mental important per tot aquest impacte que té. diferenciarla, ¿no?, de lo que es la tristeza que la gent diria normal, yo creo que el la principal diferència seria el fet de que és persistent i que no només s'associa aquesta tristesa, sinó que també tenim una pèrdua d'interès, no podem fer les nostres activitats quotidianes, no podem tenir plaer en el que estem fent habitualment, i això ens afecta la major part del dia. No és una resposta puntual perquè jo tinc una mal en la meva vida, no? Un malestar emocional i em desapareix, sinó que va més enllà. Fins i tot hi ha gent que no sent tristesa, sinó completament, no? Està anul·lada i no pot funcionar.
Apatia, no?
No tant una apatia, sinó que no puc sentir. O sigui, no gaudeixo de les coses, no puc sentir el que jo feia habitualment, no disfruto de res. Sí, és més això.
De fet, ara ja ens els ha anat a enumerar. Començava per aquesta persistència de la sensació de la tristesa i que no és només puntual. Aquests serien els principals símptomes i, d'altra banda, més enllà d'a un mateix estar alerta a aquesta sintomatologia, com podem reconèixer també que algú proper del nostre entorn podria estar patint una depressió?
Bueno, jo crec que simplement és el veiem, no? Veiem un canvi en el seu funcionament, veiem que pot estar trist, però pot estar també molt enfadat, sobretot si estem en edats més extremes, no?, de la vida, com gent gran o nens, adolescents, que s'enfaden i dius, però per què, no? O sigui, no hi ha un motiu com a tal, això que dèiem de no tenir interès en les coses, però també no dormen bé o dormen massa, no? La gent sempre pensa, és que no dormo, i no, n'hi ha gent que dorm molt, que no pot funcionar, que li canvia la gana, que no es concentra, que no té energia per a fer les coses, que se sent culpable o fins i tot inútil. És que no he fet res bo a la meva vida, no sóc una persona que tingui un valor, estic com molt pessimista, fins i tot s'amoïnen molt amb la part econòmica, sense ser real, i no li veuen sortida a les coses. I un gran símptoma d'alarma és aquell pensament, no?, recurrent de mort o de que no mereix la pena seguir endavant i llavors pensar en el suïcidi. És un dels grans riscos.
Existeixen diferents tipus de depressió?
Sí. Sempre que parlem en depressió, pensem potser en l'episodi de depressió major, el típic, no?, que el gradem, no?, de lleu a més greu. Però sí que tenim depressions més persistents, amb una intensitat menor, però que també ens impacta molt, que li diem trastorn depressiu persistent, aquelles depressions que s'inicien en el postpart, aquells trastorns afectius que estan més relacionats, no?, que són més depressius, amb més canvis estacionals, la primavera, l'hivern, sobretot és en l'hivern, si parlem més de la depre, o aquelles depressions més en el trastorn bipolar. Sempre pensem en la depre que només és símptoma d'un tipus de trastorn, i no, també tindríem la depressió en el trastorn bipolar. Sí, jo crec, i després ja, si parlem de característiques de símptomes, hi ha tantes depressions, no, com persones. No? Cada un té la seva expressió del malestar.
No sé si precisament aquesta varietat de sintomatologia, no?, que cada persona és un món i es deu expressar de manera diferent, pot ser algun dels principals obstacles per fer un diagnòstic precoç.
Sí, en una part aquest pot ser, no?, perquè com és una miqueta diversa, a vegades, no?, trobar que això estigui succeint per una depressió, com per exemple hi ha gent que s'expressa molt somàticament i tenen molts símptomes físics, llavors van molts cops al metge de família, però per una cosa física i no han identificat la tristesa, però també és aquest estigma, aquesta pressió social, aquesta, no, no estic malalt, no vull ser la persona que falla. Jo crec que també no, com a societat ens costa identificar-la en si, perquè tenim molt estigma i perquè tenim molt poca informació sobre la salut mental en general. Després tenim dificultats a accedir arreu del món, nosaltres no, però dificultats a accedir a atenció mèdica.
Els professionals. Quines són les principals causes de la depressió? Vostè apuntava, no?, ens parlava de l'hivern, de l'abstèmia primaveral. Hi ha factors genètics, ambientals o socials que hi influeixin?
Sí, o sigui, sempre pensem en que les causes és diverses, o sigui, hem de pensar que és plurifactorial i tenim factors genètics, factors ambientals, com tu deies, factors socials... Però a mi m'agrada més pensar en aquells factors que són més modificables i aquells que no són tan modificables, no? Uh-huh. O sigui, per exemple, ser dona és un factor de risc i això no és modificable, el gènere, no? I tenir una història familiar de trastorns mentals i no és modificable. Que se mori un familiar és un factor de risc i no ho podem modificar. I sí que en tenim d'aquells que podem abordar més, com per exemple tenir dolor, una patologia mèdica crònica mal controlada, el fet de consumir substàncies, no?, ens predisposa també, el fet de com està tota aquesta adversitat laboral i adversitat econòmica i poder, potser és més modificable segons mm-hmm. quines estratègies tinguem, no?, per part de govern, estratègies de prevenció del bullying, coses així. Jo crec que tota aquesta part més modificable és on més hem d'incidir.
Clar, són els factors en què nosaltres podem canviar d'alguna manera, no?
Sí, sí, els altres són uns factors de riscos que ens venen molt definits, no? Jo no puc canviar, tenir un familiar afecte d'un trastorn d'estat d'ànim, però sí puc modificar la meva alimentació o el meu consum d'alcohol, no?, o fer una mica d'exercici.
I hi ha algun grup de població que sigui més vulnerable? Parlava a l'inici de l'entrevista, per exemple, de diferents grups, la gent gran amb el CAP, no sé si també els joves...
Sí, la gent gran, sobretot les dones, són més vulnerables, els adolescents són més vulnerables, tot allò que està més en els extrems, i sobretot un grup molt vulnerable és aquell que té una situació socioeconòmica i una situació en general... pues que podríem dir molt desfavorable. Això també...
Les condicions de vida.
Donen molts factors de risc. Sí, clar, les condicions de vida. No, si no tinc casa, si no tinc un aport econòmic, això són aquells factors que ens van... No? Si soc dona, no tinc casa, no sé, que tinc algun familiar afecte de trastorn depressiu, doncs tinc més papeletes.
Això serien aquests esdeveniments estressants de la vida, no?, que potser impulsen o a poder patir aquesta malaltia de la depressió.
Sí, una mica el que fan és donar-nos un debut més precoç o donar-nos una mala evolució.
I com es fa per diagnosticar la depressió? Si, atenent a tots aquests criteris, aquesta sintomatologia que vostè ens ha anunciat, què hauria de fer una persona que sospita que pot estar patint aquesta malaltia?
El més important és acudir al nostre metge.
Al metge de la capçalera.
Sí, la nostra primera porta, o comunicar-ho a algú amb qui tinguem, no?, al costat, un familiar, un amic, té molta confiança, dir, crec que em passa alguna cosa, uh-huh. i que ens ajudin, i anar a demanar ajuda al metge de família, com a primera porta, eh? Si ens trobem molt malament, tenim altres portes, està clar, més immediates. I allí, doncs, es fa una petita entrevista, que és simplement parlar amb aquella persona i... identificar aquests símptomes de tristesa, de canvi funcional, fer una història clínica completa, i sí que habitualment el que aconsellem és, pues, fer una analítica o un despistatge de que això sigui per una altra causa, uh-huh. com per exemple un hipotiroidisme, que ens podria donar el mateix tipus de símptomes que una depressió. Però jo crec que el més important és dir, ostres, no sóc jo que potser estic fallant perquè jo vull, sinó algo em passa, vaig i demano ajuda.
I quins tractaments... Endavant.
Bueno, i això, no tenir l'estigma cap a nosaltres mateixa, no?, que ens fa parar.
Ara en parlarem, de l'estigma social, mm-hmm. el d'un mateix i el de la societat en general, perquè ens queda feina per mm-hmm. fer. Un cop hem fet aquest pas, hi ha anat al metge de capçalera, i hem fet aquest primer triatge, per dir d'alguna manera, i possiblement tenim la depressió, quins tractaments ofereixen al sistema de salut públic per tractar-la?
Bueno, el sistema de salut públic, aquí a Catalunya tenim un model així esgraonat, no?, que veiem quines són... els teus símptomes i les teves necessitats, i hi ha models de suport a la primària que ens poden, no?, donar una... Però tenim, en veritat, tenim un gran ventall de tractaments, des que són psicoteràpies, a tractaments farmacològics diversos, no només estem pensant en els antidepressius, uh-huh. a també tractaments amb com per exemple la teràpia electroconvulsiva o la necessitat d'hospitalització si tu estiguessis en un estat molt greu, no? Que ni menges, ni veus, ni res, no? Però tenim un ventall molt ampli.
Depèn, entenc, en quin estat estigui el pacient, oi?
Sí, depèn de l'estat en el que estiguem, sí, sí.
Per què creu, doctora Ros, que encara hi ha tant estigma al voltant de la salut mental i en concret de la depressió i com creu que es pot combatre?
Que l'estigma en la salut mental és un problema molt complex perquè ens passa en la depressió, ens passen altres malalties. Jo crec que hi ha una manca de coneixement en general de què és la salut mental o de què fem els companys de salut mental. Desconeixen la... No hem donat prou informació, potser, penso, per ficar-nos una mica a nosaltres en el mig, i la gent desconeix la naturalesa dels trastorns mentals, i això condueix a malentesos, a percepcions errònies, a no ho fa perquè no vol, no és que no pot, no? Tot això, aquesta pressió social de funcionar superbé. I després també hi ha por a lo desconegut, a aquests comportaments que no entenem, i dius, bueno, jo els rebutjo, els evito, no vull que estiguin aquí. També hi ha aquesta associació potser amb la violència, no? que s'ha donat moltes vegades aquest missatge de que aquesta persona que està patint una malaltia mental és més aviat violenta. Home, no és així. Tenim, i això està clar que n'hi ha representacions o antigament, ara això està canviant bastant, no? Aquesta part més negativa que sortia en les notícies o en mitjans de comunicació, en algunes pel·lícules que afavorien creences negatives, creences falses.
A generar aquest estigma.
Sí. Les normes socials, no? I fins i tot dintre de la família és una deshonra, potser, tenir una persona afectada malalt mental. Tenim encara molt el concepte de boig, no?, al CAP, aquella associació històrica del pacient institucionalitzat, apartat de la societat. En general és complex, n'hi ha... I després la discriminació que puguem sentir dintre de lo que seria el sistema, no? De polítiques d'integració, d'adaptacions laborals, una mica això.
Crec que anem caminant en el bon camí, a poc a poc es van fent passes, però ens queda molta feina per fer.
Sí, crec que és important també que hi hagi referents positius en això, no? Jo he patit, no?, aquesta cosa de jo he patit una depressió, he sortit... No passa res, que això últimament està sortint bastant més.
Sí.
I fa que la gent, no?, digui, ai, pues si a mi me passa lo mismo, es que voy a consultar, no? Vaig callar i diré, sí, sí.
De fet, la depressió no només afecta la persona que la pateix, sinó que és una malaltia que també afecta molt a l'entorn familiar i social, no?
Sí, la veritat és que si no hi ha una afectació en diverses àrees, entre elles està tota la part laboral, la part dintre de la família, la sobrecàrrega que a vegades poden sentir els familiars, però també el propi pacient, com afecta les dinàmiques de comunicació, en les relacions interpersonals... Sí, ha de tenir un impacte fora. I és molt complex això, explicar-ho als familiars, dir, no passa nada dintre d'un... No?
Sí.
Dintre d'unes... Quan estigui millor, això desapareixerà. No és ella o no és ell, i és la depre qui parla.
I què podem fer com a societat per donar suport a les persones que pateixen una depressió?
Bueno, una mica ho parlàvem abans, no? Això d'exemples en positiu, no? El sensibilitzar sobre la salut mental, educar a la població... fomentar espais de suport comunitari, garantir un accés a serveis mèdics, en general ser empàtics com a societat i veure que si una persona està patint, no anar amb molts prejudicis i ajudar-lo, però sobretot ser inclusius també en polítiques.
I existeixen maneres per prevenir la depressió? No sé si alguns hàbits de salut, de benestar emocional, per dir-ne d'alguna manera, ens podrien ajudar a prevenir una depressió.
Sí, bueno, totes aquelles factors de risc modificables que comentàvem.
Exacte.
Tenen estratègies de canvi, per exemple, si estem davant de... d'un ús de substàncies, pues, fer campanyes de prevenció de l'inici d'ús de substàncies, campanyes de reducció de l'estrès, una promoció d'una vida social, no? Com més saludable, tenir hàbits de dormir, de fer exercici, menjar bé, coses bàsiques de salut en general, també, eh? I no només de salut mental, però sobretot això, el no apropar-nos molt al consum de substàncies, no ficar-nos en situacions que ens generen molt estrès i, o identificar-les i anar baixant per a reduir una mica aquest nivell d'estrès.